sigueu benvinguts en aquesta primera sessió del 13è Seminari d'Antropologia Social que fem cada any a la Universitat de Girona. Aquest seminari està organitzat des de la Facultat de Lletres i també de la Facultat d'Educació i té un objectiu molt concret, que per això ens donen finançació. És poder portar cada any a investigadors en l'àmbit de l'antropologia social perquè ens expliquin què és el que estan fent i tinguem una idea del que significa la recerca aplicada o no aplicada en el tema de l'antropologia social. Aquestes sessions les organitzem cada any i convidem a les persones que, en funció de la disponibilitat i de les condicions en les que ens trobem, accedeixen i per això avui en dia el primer de tot és agrair a en Jordi Tomàs, antropòleg, a haver acceptat la invitació i haver vingut aquí a obrir la sessió d'aquest tercer seminari. En Jordi Tomàs és antropòleg i escriptor, i és aquesta doble faceta una de les primeres coses a ressaltar, i que compagina tant el treball de recerca com la tasca d'escriptor en literatura de ficció. És doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat en el Centre d'Estudis Africans de l'Institut Universitari de Lisboa del 2006 al 2012 i des del 2013 és investigador a la Universitat de Lleida. Ha produït i ha escrit diferents obres que potser d'una manera o altra tu pots fer esment ara quan facis la teva presentació, però si acabes de ressaltar una obra que és Nenesú, jo soc de Benín, traduït al castellà com Nenesú, jo soc de Benín, que és per nens, i a més ressaltar que ha estat i és col·laborador en publicacions com la revista Sapiens, el Centre Siló, Pal Tahir, l'Europa de les Nacions, Perspectiva Escolar o Infància, i ha donat classes a diferents universitats. Per tant, té un bon rodatge com a investigador i com a docent. Per això estem molt contents que hagi acceptat venir a obrir aquesta sessió del seminari. Li donem la benvinguda i també li donem la paraula. I hi ha les condicions que donarem en el quart, en el mig, i com a temps.
Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. Se sent bé?
Sí.
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer. Quan el Carles em va contactar, em va fer com una emoció especial, perquè jo tinc un fillol des de Girona, tinc un molt bon amic que és antropòleg també a Girona, vull dir que per mi Girona és com una ciutat que m'estimo molt, i quan vaig saber que venia aquí a explicar el meu, encara més content perquè explicar el que faig jo amb antropologia, amb temes d'Àfrica, m'encanta. Per tant, avui soc molt feliç. Escolteu, jo us vull explicar, si ens posem una mica romàntics, és com dues històries d'amor. Jo em vaig enamorar de l'Àfrica, no sé com, no ho feu dir com, o sigui, jo als 16 o als 17 anys vaig començar a pensar en l'Àfrica, que volia anar a l'Àfrica, que volia conèixer l'Àfrica, i quan vaig entrar a la universitat doncs vaig agafar totes les assignatures que vaig poder a l'Àfrica i amb la idea de marxar cap a l'Àfrica, això d'una banda. De l'altra, vaig escollir l'antropologia per casualitat. Jo volia viatjar molt, el meu objectiu era conèixer món, i el que vaig voler fer va ser periodisme, però no em van agafar periodisme per raons burocràtiques diverses, i vaig repetir història. I a història, el primer any, hi havia 5 assignatures. Introducció a la geografia, introducció a la història de l'art, introducció a la història, metodologia i introducció a l'antropologia cultural. Jo, aquells 18 anys que tenia, no tenia ni idea del que era l'antropologia. I quan vaig veure això, vaig dir, anem a veure què és això. I res, quan vaig saber què era l'antropologia, vaig dir, això és el que he de fer jo, he de fer antropologia. I estic molt satisfet d'haver triat perquè penseu que és una disciplina, doncs el meu punt de vista una disciplina que intenta entendre l'altre, intenta aprendre de l'altre, intenta, diguem, no mostrar un model perfecte que ens explicarà tot, sinó anar constantment a conèixer com funcionen les altres persones, quins valors tenen, quines institucions tenen, quins desitjos tenen, com s'organitzen, què pensa la gent, quines tensions tenen, quins somnis tenen. L'antropologia és això, anar a l'altre, l'altre sigui el que sigui, en aquest cas el meu altre és un altre fricà, però en tot cas és anar a l'altre i dir, a veure, què puc aprendre de tu? Què tens de diferent que jo no tingui i que em pot agradar i em pot interessar? I amb aquesta idea me'n vaig anar, amb aquesta obsessió per l'Àfrica i amb aquest descobriment de l'antropologia, me'n vaig anar, acabada la carrera, vaig anar a fer allò pel Ferran Iniesta, que és un professor d'història d'Àfrica que s'acaba de jubilar, però que és un referent per tots els africanistes de Barcelona. Me'n vaig anar a fer turisme científic. És a dir, vaig agafar una motxilla, no tenia diners, no tenia beca, no tenia res, però tenia temps, havia acabat la carrera, i vaig fer 6 mesos, sortint de Dakar, capital del Senegal, baixant cap a la Casamance, que és una regió del Cabo Verde, vaig entrar a Guinea-Bissau, vaig anar cap a les illes Bijagó, després vinia a Conakry, i vaig estar fent Mali, Benin, Ghana, diferents països de l'Àfrica Occidental. I quan vaig tornar, vaig dir, bé, doncs jo això m'ha agradat, vull seguir interessant-me per Àfrica, però hi vull viure, és a dir, no vull estar passejant 3 dies aquí, una setmana allà, 2 dies cap aquí, 100 cap allà, sinó vull estar en un poble sense moure'm. I així va ser quan vaig tenir la idea de fer una tesi. Jo primer vaig interessar pel conflicte de Casamance. Casamance és una regió al sud del Senegal que fa 33 anys, farà aquest Nadal, 33 anys, que viu un conflicte, que és un conflicte que es diu de baixa intensitat. Baixa intensitat vol dir 5.000 morts, desenes de milers de refugiats, desapareguts, etc. Un conflicte que aquí no se'n parla, perquè és clar, de l'Àfrica, és petitet, no hi ha 1 milió de víctimes, per tant, doncs, el conflicte segueix. Jo m'havia interessat per aquest conflicte, si voleu després us explicaré una miqueta, però després, quan vaig voler anar a viure i fer la tesi d'antropologia i anar a viure a Casamance, el que m'ha interessat va ser, més que una qüestió política, em va interessar més, és a dir, què diu el discurs casamancès, què diu l'estat senegalès, quines pràctiques ha fet l'estat a Casamance, com s'organitza la revolta, més que això, que ho vaig fer en el màster, vaig voler fer com és la identitat, com es defineixen els Diola. Els Diola és un grup del sud del Senegal, també estan a Gàmbia, també estan a Guinea-Bissau, van quedar dividits per la colonització, entre Gàmbia anglòfona, o sigui anglesa, vaja, britànica en aquella època, Guinea-Bissau, Guinea portuguesa, i la Casamance, que era Senegal i de França. Per tant, m'ha quedat dins d'altres països, però jo em vaig voler interessar pels Diola de Casamance, un subgrup dels Diola de Casamance. I per això vaig pensar, jo vull fer una tesi sobre els Diola d'Ussuri. Ussuri és una capital comarcal o departamental, si voleu, que hi ha, després us ensenyem un mapa, que hi ha a pocs quilòmetres de la frontera amb Guinea-Bissau. Estem parlant de Senegal, però molt a prop de Guinea-Bissau. I per fer això vaig anar a... Em vaig instal·lar al sud, vaig fer diferents viatges al sud i diguem per conèixer una mica la zona, fins que em vaig instal·lar l'any 2000, em vaig instal·lar per fer un any i mig de treball de camp. Per mi el treball de camp, si un dia feu antropologia, si un dia us decidiu fer recerca en algun lloc del món, el treball de camp és del millor que m'ha passat. O sigui, no només a nivell professional, a nivell personal, per moltes raons. Tu desembarques en un lloc del qual potser has llegit molt, però segurament no parles la llengua, no saps com funcionen, no saps com se saluda la gent, no saps quins sorolls fa la selva, no saps res. De fet, hi ha alguns antropòlegs que diuen, i jo em faig seves les seves paraules, l'antropòleg és com un nen, o una nena, com un nen que arriba a un lloc i ho ha d'aprendre tot. No sap res. És un perfecte inculte allà on va parar. Perquè encara que hagi llegit 4 coses sobre el vi de palma, o sobre la religió tradicional, o sobre les iniciacions, arriba en un context on és un perfecte inútil. És així de clar. És així de clar. És un inútil. És a dir, no... Pot tenir alguna pista, pot intuir alguna cosa, però li han d'explicar tot. Li han d'explicar tot. I si no parla bé la llengua, encara més. Per tant, el primer que vaig fer va ser aprendre la llengua, xafurrejada bastant bé, i demanar als diolars que em deixessin anar sempre amb ells a fer el que jo pogués fer. Això vol dir anar a llaurar els camps, anar a pescar, anar a lligar el ramat, anar a tallar palmeres, les seves activitats quotidianes. Vaig tenir la sort que em va acollir una família em va adoptar, entre cometes, em va donar un nom, el meu nom diolà és Afoil. Afoil vol dir el que vigila, el que observa, però en el sentit protector, i es van obrir bastant les portes amb substàncies africanes tradicionals es van obrir a poc, és una cosa molt lenta, però em van acollir i vaig fer vida amb ells, de manera que feia tot el que em deixava fer, tot. Llavors, a mi els meus temes d'interès, com us dic, la identitat tradicional, la identitat ètnica, si voleu, això d'ètnica ho posem entre mil cometes, identitat cultural, i mica en mica, a mesura que anava vivint allà, vaig anar a descobrir que el tema molt important era el tema de les autoritats tradicionals i del que els antropòlegs coneixen com a reis divins, reis esclaus, reis sagrats, que és el que tenen Ausui. Ausui, que forma part de l'estat senegalès, els Violà d'Ausui, és una localitat, eh? Els Violà d'Ausui tenen dos models, tenen dos sistemes de referència a l'estat senegalès, que funciona com un estat, doncs, amb la seva administració pròpia, etc., els seus ministeris, les seves regions i prefectures, etc., alcaldes, tot el que vulgueu. Però després tenen la cultura entre cometes, mil cometes tradicional, perquè quan dic tradicional no vol dir que estigui entrada en el passat i que fa 2.000 anys que no canvia, no, és una cultura que evoluciona ràpidament. I aquesta ciutat tradicional Violà, estava, una de les seves peculiaritats és que estaven organitzades a través d'un reialme, i en aquest reialme hi havia un rei, aquest rei sagrat que us deia abans. Un rei sagrat vol dir que és un rei, que després el coneixereu amb fotografies, que n'hem portat unes quantes, que no pot menjar en públic, no pot beure en públic, no pot viatjar mai fora del regne, del seu reialme, no pot sortir del seu reialme, excepte un racó on va fer un cerimonial, però en principi no pot ni tan sols anar a la capital regional, ja no a la capital estatal, ni a la regional. Ha d'anar sempre descalç, sempre vestit de vermell, una sèrie de prohibicions, en canvi té molts pocs, privilegis. Llavors em vaig començar a interessar per aquesta reialesa. De fet, vaig tenir la sort que aquest viatge exploratori del gener del 2000, abans d'instal·lar-me, a Ausui va ser la primera presentació d'aquest nou rei, perquè feia 15 anys que no hi havia rei a Ausui, i per tant vaig tenir la sort d'assistir a un nou període, un nou reialme, en directe, si voleu. I llavors a partir d'aquí, a mesura que jo vaig fer el meu treball de camp, vaig estar a l'any mig, vaig tornar per contrastar la informació, tot això que fan els antropòlegs, i vaig presentar la tesi. Jo ho vaig fer, veureu també després algunes imatges, a través del que ja us han explicat, que no us ho explicaran aviat si esteu començant ara, però la típica observació participant, allò que us deia, viure amb la gent, estar entre observant i actius, eh? Un camí que sempre costa de... s'ha de negociar, no? Quan estàs només observant, quan vas a participar tot, quan una mica... també vaig anar fent entrevistes, redaccions vàries, vaig sorprendre d'aprendre la llengua, que és la llengua, és com una... com una finestra, eh? Cada paraula és un món nou, perquè com ho traduiu això? Home, llavors et fa una explicació llarguíssima per explicar tota paraula, no? Però no té una... no, clar, és que aquesta paraula a la nostra llengua no existeix. Per tant, t'ho he explicat una mica, per tant, per mi aprendre la llengua és bàsic, eh? I després el que també vaig constatar, dins d'aquesta observació participant, és que... segurament la millor manera és no anar amb presses. I això ho deia el Mallard, que coneixeu bé. Perquè fem-ho al revés. Imagineu-vos que vosaltres veu un antropòleg, que és igual del país que vulgueu, de Sud-àfrica, de Japó, el del Canadà, i que s'instal·la a casa vostra. I li expliqueu tota la primera, a més si no parla la vostra llengua, i li confiareu un secret, i les experiències que us són molt dins vostre, no? Això necessita una confiança, un procés cap a una empatia, cap a sentir-te proper en aquesta persona. I això és el que a mi em va passar, doncs, que jo vaig optar per el que diem allà, de seure, moltes vegades seure, a passar per l'estona amb la gent. M'asseia, per exemple, a la carretera principal hi havia un banc amb una botiga, un amic meu, i m'anava a les tardes a passar una estona amb ell, xerràvem de quatre coses, m'ensenyava a violar, altres dies, durant una època, els matins, el que feia era anar a regar, em llevava a quarts de set, quan sortia el sol, i amb un dels meus germans adoptius m'anava a regar al camp, i durant una mitja regava, ens descalçava, ens agafàvem aigua del pou, o d'una llacuna que hi havia allà, i regàvem les plantes, i anàvem a regar les plantes, i un mica així, poc a poc, poc a poc, poc a poc. Llavors, dit això, jo quan vaig acabar la tesi em pensava que hauria de tornar a la meva vida, entre cometes, normal, perquè jo vaig fer la tesi sense beques, jo havia fet de... havia treballat amb editorials, havia fet de camillero a les nits en l'hospital, amb urgències, portant malalts amunt i avall, mentre estava anant a fer el màster, anava fent tot. I quan es va acabar la tesi vaig dir, bueno, la tornaràs a la teva vida, que us deia normal, ni a l'editorial, però va sortir l'acusat de tenir una beca a Portugal, en el postdoc, i vaig estar 6 anys a Portugal. I llavors pensava, bueno, quan se m'acabi això de Portugal, hauria de tornar a la vida normal. I la meva vida normal, doncs, va sortir l'acusat de demanar una beatriu de Pinós, que és una beca postdoc, que és... és igual. El cas és que vaig estar 2 anys a Lleida, el qual, vulgui o no, continuo fent recerca, que és el que més m'agrada. I de fet, per preparar una mica la vostra xerrada, he agafat unes quantes fotos, potser massa, ara veiem el temps que tenim, però bueno, passarem ràpid. I és que ha estat una experiència més emocionant que la vida. O sigui, trobar-te sol en un racó del món on ningú et coneix, on no parles la llengua, on ho has d'aprendre tot, on t'han d'ajudar, necessites els altres constantment, no un moment, no un dia perquè et presentin, no un dia perquè t'ajudin a trobar casa o perquè et diguin què pots menjar, els necessites constantment. O sigui, depens d'ells constantment. Doncs això per mi ha estat un enriquiment al·lucinant. I encara hi ha coses que no he après, perquè clar, hi ha coses que van passant segons el moment de l'any que hi vas, segons si ha plogut més o menys, segons si hi ha una necessitat, si hi ha un tipus de... Doncs van passant coses que tu vas aprenent amb ells també. Per tant, jo sempre que puc hi torno i tinc molt bons amics, i de fet alguns han vingut aquí fins i tot, a casa meva un mes i hem marxat. Per tant, diguem, això seria un resum molt ràpid. Jo he pensat que amb les imatges us faria una mica més la idea d'això que us estic explicant i us n'he portat unes quantes. Anirem fent i quan diguin que pari, pararé i llavors fer totes les preguntes que vulgueu perquè crec que el que és més enriquidor és que també doncs aquella idea que us ha passat pel cap, o aquell dubte o allò que no he explicat bé, doncs que ho pugueu consultar i puguem debatre. Podríem baixar la llum d'aquí a veure. Bé, fixeu-vos que abans... Ah, aquí hi ha un puntet. Hi ha un... No sé això. No. Si no, m'aixeco. Mireu, veieu on diu Ziganxó, Guinea-Bissau, una mica més un Ziganxó, hi ha aquest riu que es diu Casamans, i aquesta és la frontera, la zona de Casamans. Fixeu-vos que Casamans queda aïllada una mica del nord del país, per Gàmbia, que queda separada, que separa els dos estats, les dues regions. I això seria una part de Casamans. Fixeu-vos, Banjul, capital de Gàmbia, està al nord, teniu cap a baix, anirem cap a Bissau, tota aquesta àrea cap aquí seria la baixa Casamans, mitjana Casamans, alta Casamans, i on vaig instal·lar just, si veieu Ziganxó, que és la capital regional, una miqueta cap a l'esquerra, hi ha un poble que diu Usui, o Usui, en francès, doncs jo em vaig instal·lar allà. I aquesta seria, fixeu-vos que és una zona espectacular, no sé, avui he estat?
Sí.
Sí? Qui ha dit aquest sí? Va agradar o no?
Ah?
Va agradar?
Sí, molt.
On vas estar, exactament?
Bé, vaig fer Gàmbia i Senegal, però estava els 30 setmanes, bé, 2 setmanes a Casamans.
Molt bé.
I des d'aquesta regió.
Fantàstic, doncs mira, recordar els vells temps. Fixeu-vos, és una zona de molt plana, molt plana, molt plana, plena de manglars, braços de mar. Hi ha molts rius, rierols, bueno, és aigua mig salada, mig dolça. I llavors, ells viuen de moltes activitats, però una de les principals és el cultiu de l'arròs. I per fer el cultiu de l'arròs han de lleure els camps amb aquesta pala que es diu Kayandú. I això és una feina que jo va costar de vendre, perquè és clar, de fer aquesta pala, i quan venen les pluges, com que la terra està més, més humida, doncs és quan el moment en què es pot llaurar. I ells ho fan, en aquest cas hi havia l'Adolf, que és un germà meu adoptiu, sol, però a vegades ho fan per barris. I llavors 25 tios del mateix barri, la mateixa generació, sovint en per generacions, se'n van a llaurar un tros de camp, passen el dia allà llaurant i després, quan cap a mitja tarda, tornen cap a casa. I així com el tema de llaurar els camps és masculí, el tema de recollir l'arròs, la recolta, ho fan les dones. També anava amb les dones, que és un dubte que... És un dubte... Bé, jo no vaig tenir cap dubte, però per ells els hi feia... Perfecte, gràcies. Els homes em diuen, però què vas a fer amb les dones? Jo com vaig aprendre d'elles, bueno, que tu ets un home, m'hi has d'anar. Bueno, ja, però és l'antropòleg que en el fons sempre està en una situació liminar, en una situació entremig. És a dir, vol ser part d'ells, però també vol fer altres coses, té uns altres valors, que a vegades no estan amb els valors locals, o amb una part dels valors de la societat, no vol dir perquè la societat té molts valors que es contradiuen també entre ells. I llavors jo m'anava també amb les dones a això, si és el nom, anàvem a... Algunes vegades havia anat a veure com es feia això de recollir l'arròs. Un altre dels productes bàsics, sense el qual no s'entén la societat tradicional d'Iolà, és el vi de palma. És vi de la palmera, aquests senyors es fan un cantar, que és un cinturó fet amb un tipus de branques, pugen amunt, claven uns ferros a la base de la copa de la palmera i entaforen una espècie de tub i després unes ampolles. Llavors l'arbre, diguem, durant la via, va traient la sàvia, la resina, diguem, que seria el... No, la resina, no, la...
Sal.
Sí.
Sal.
Sí, exacte, sal, exacte. I llavors l'endemà tornen i aquestes ampolles estan plenes, o quasi plenes. Depèn de l'època del món. Això fa l'època seca. Això ho dic perquè la vida palmera, com veurem després, és imprescindible per tots els rituals que es facin. Facis el ritual que facis, amb religió tradicional, necessites vida palmera. El que passa que, no us ho he dit, però us ho dic ara, dins d'Osui, que és el reial mateix 12.000 individus, hi ha molta gent de religió tradicional, però també hi ha musulmans, també hi ha catòlics, i hi ha alguns protestants. I la convivència actualment és molt bona. És a dir, amb una població de 12.000 persones, amb uns quants pobles, que no són coses bastant reduïdes, si us fixeu, però la convivència religiosa, sempre estem parlant de l'Àfrica, quan s'enfronten per religions, per grups ètnics, per no sé què. Hi ha molt racons de l'Àfrica on la convivència és espectacular i supera la nostra convivència. Perquè imagineu-vos aquí una petita comarca catalana amb 12.000 habitants i quatre religions actives. Us imagineu? Doncs aquí a Osui, tot i que hi ha la religió tradicional, hi ha altres religions. Aquesta és la tota, però... Com que és zona, com heu vist, molt a prop del mar, doncs la pesca també és important. S'està desant, però... aquesta s'ha colat, aquesta anava abans, però el procés de l'arròs, esclar, el planta en un planter, les dones, el planta en el camp, les dones, on han llaurat els homes primer, que és una feinada de por també, però després les dones són les que tenen més pes en aquesta pràctica econòmica i són les que recullen l'arròs, el porten cap a casa, el guarden als graners, el trien i, evidentment, després tot el procés de cuinar. I, de fet, en llengua diolà, hi ha més de 14 paraules per parlar de l'arròs, en funció del moment de la producció. Per tant, nosaltres diem arròs bullit, o un gra d'arròs, o... Ells no, ells cada moment té la seva paraula diferent. També hi ha, són les senyores grans fan ceràmica, en alguns pobles especialitzats. Ceràmica perquè es pot fer per cuinar, antigament avui en dia ja es compra més a qualsevol mercat on hi hagi productes xinos d'altres materials més resistents, però... I tot això conviu, aquesta us la poso, perquè tot això conviu, i ara us parlaré de la societat africana tradicional, d'allò que més em va sorprendre, de la identitat ètnica, però tot això conviu, o sigui, els nois de la vostra edat, molts tenen mòbil, a l'institut han après a fer servir informàtica, ja ho veureu després, i això conviu perfectament amb allò que entre nosaltres, si voleu, amb 3.000 cometes, anomenarem, no m'agrada la paraula, però perquè n'entengueu, modernitat. Entre 1.000 cometes, perquè no m'agrada, però... Vull dir que això no és que ells visquin només en aquest... aspecte que us explico més rural, més de regió tradicional, sinó que això conviu amb moltes altres realitats. Per exemple, el turisme també. Aquesta noia que quan pot fa begudes que congela i les va vendre al mercat, o congela en gel que també es ven al mercat, o treballa al camp, o es va comprar una màquina de cosir i cosia, també quan té temps fa batics d'aquests amb pintures d'aquestes pels turistes. No sé què ha passat, però també s'ha colat, però és igual, són crancs. I llavors aquesta la foto, diguem que va despertar en mi, o sigui que em va quasi bé canviar la vida, no? Perquè jo, quan vaig voler instal·lar-me a Casamans, tenia previst, perquè tenia un amic violà que vivia a Catalunya, d'instal·lar-me al seu poble, que és un poble que es deia Molom, es diu Molom. Però jo vaig anar a Osui, que està a 9 quilòmetres de Molom, i em vaig trobar amb això. I vaig anar, diguem, aquella vegada que vaig anar una mica a fer una d'allò exploratòria, a veure on podia viure, a buscar contactes, etc. I em vaig trobar això. Això eren milers de persones contentíssimes, platòriques, vibrants. No us ho podeu imaginar, l'alegria que hi havia tota aquesta gent. Podeu veure aquesta foto? Aquesta foto no és espontània. No és que, mira, just anant a agafar, tots estan serios, i a l'antropòleg de torn anant a agafar la foto que riu. No, tots estaven així. Per què? Perquè arribava, després de 15 anys sense rei, arribava un rei. Diem rei també entre cometes, si us hi fixeu us estaré dient tota aquesta sessió d'ara, aquesta xerrada, us estaré dient tot entre cometes, perquè no és un rei, bueno, o sigui, no sé què és, però en tot cas li podríem dir rei, li podríem dir sacerdot màxim, li podríem dir líder polític o socioreligiós, jo que sé com li podríem dir, però bueno, ells mateixos en francès diuen ro, i en violà diuen ei. Doncs aquest rei, fixeu-vos quina expectativa, càmeres, gent d'armes, perquè no em diria que aquesta zona està en conflicte entre una guerrilla, uns rebels o aquella com tu diguis, uns combatents d'una banda i l'exèrcit senegalès de l'altra. Aquí el teniu, l'exèrcit senegalès. I aquí teniu el rei Sidi Lumbay, el qual vaig fer, vaja, desenes d'entrevistes, perquè clar, això dels reis sagrats, fins que no t'hi trobes, costa d'apreciar. I llavors podeu pensar, ostres tu, ara aquest antropòleg de torn ens està parlant d'una institució que és la Reialesa Sagrada, que està, podeu pensar-hi, no dic si ho penseu, no? Però potser algú de vosaltres, oh, això és una cosa antiquada, ja la gent d'allà no s'ho creu, és un rei, si us hi fixeu a la premsa sempre surt el reietor, el reietuelo africano, bueno, és un rei que en aquest cas és estimadíssim per la població. Llavors poso, i n'he tret, perquè tinc moltes de fotos, moltíssimes, però n'he fet unes quantes, perquè veieu com la població va reaccionar, no només amb la rebuda aquella de tanta gent que heu vist, sinó també amb accions particulars, com aquesta, que aquest senyor porta una samarreta amb el rei dibuixat. I em podeu dir, estàs fent trampa, perquè aquí diu USA, per tant, li van regalar la samarreta, això té truco. Bueno, si voleu, sí, va, potser té truco. Ara us poso un senyor un altre. Aquest se la va pintar ell mateix. Gisafo en Violau diu saludem. Nosaltres els Violau saludem als reis, perquè hi havia el rei d'Ussull i alguns que l'acompanyaven, i un altre sacerdots de regió tradicional. No sé què passa que giren, però bé, això és un bar, si voleu gireu al cap, si no, mira. Això és un bar, que ell mateix, i n'hi ha uns quants, bars, mercats, que es van pintar per pròpia iniciativa la figura del rei. Bueno, sa majesté deu a Sibirum Baigetjo, també aquest s'ho va pintar, n'hi ha d'altres. No sé què passa, nois, però bueno, anirem girant. Això també és dins d'una discoteca, una discoteca d'aquestes amb música africana fantàstica que tanquen a les 6 de la nit. Tothom balla, doncs a l'entrada, bueno, a dins, però tens aquesta representació del rei dins d'una això de fusta. Bueno, em sap greu, estan distint guiades, però això és un sastre. És un sastre que no és diolà, perquè en territori dels diolà hi ha altres grups ètnics, o altres grups culturals. I de fet tampoc és de religió tradicional, aquest sastre és musulmà. I el rei és rei perquè és l'exponent màxim de la religió tradicional. Però darrere, fixeu-vos a la darrera, té la foto de dos reis, el d'Ussui i el d'un altre poble del costat, que es diu Calbon. I fins i tot hi ha companyies comercials que fan servir la figura del rei, això és una de telecomunicacions, que fan servir la figura del rei per fer propaganda. I després també això, per exemple, és una perruqueria. Aquesta perruqueria va posar el nom, no sé si ho veu molt bé, però Salon de Coiffure, Pubajumeí. Pubajumeí és en llengua diolà el regne, i vol dir el regne d'Ussui. I això és un set clàssic, amb aquests transports col·lectius que està a les estacions de cotxes de les diferents ciutats de Senegal, que no surt fins que està ple, és a dir, tu vas a buscar un transport col·lectiu, arribes i t'has d'esperar que s'ompli les 7 places fins que marxi. Per tant, si arribes i ets el número 7, marxes ja, però si arribes i ets el primer, t'has d'esperar, que pots esperar 5 minuts, 20 minuts, 1 hora, 3 hores. És una forma d'estalvi, sens dubte. Doncs aquest cotxe, aquí darrere, si us fixeu, posa l'Eroa Sibirumbà. Llavors, una de les funcions del rei era portar les funcions típiques d'un rei sagrat és portar la pau allà on ell és proclamat rei. La pau en un sentit ampli, la pau social, la pau espiritual, la pau econòmica, entre cometes, per tant, desenvolupament, la pau de la feina, la pau per descomptat polític-militar, i ja us he explicat que aquí hi ha un conflicte des de l'any 82, i el rei, una de les coses que va fer va ser convocar aquest senyor, que si us hi fixeu és un capellà, però encara que sigui un capellà, era, perquè va morir el 2007, un dels líders dels rebels, dels combatents independentistes. No us ho he explicat, però el conflicte aquest reclamava que Casamans, o reclama encara, que Casamans sigui una regió independent i fer un nou estat. Jo us parlo del rei d'Ussui, però hi ha altres reis, a la zona hi ha molts reis. Potser no tots tenen el pes que té el rei d'Ussui, perquè el rei d'Ussui arriba a molts pobles, i en canvi hi ha altres reis més centrats en altres, només en una o dues localitats. Aquest us he posat perquè té una característica, que aniré remarcant al llarg de les fotos que aneu veient. Quina característica té? Va amb un mòbil. En canvi, l'altre rei, que també té mòbil, perquè jo he parlat amb ell, l'altre dia em va trucar, vam parlar per telèfon, ell té mòbil propi, però no s'atrevirà mai amb una foto a aparèixer amb el mòbil. El rei és el representant de la regió tradicional, però no mana. El rei és una figura simbòlica. A sota seu hi ha una sèrie de representants cadascun dels quals és titular d'un fetitxe, ara us explicaré què vol dir, com aquest, i aquest de fet era el meu pare adoptiu, la Taula, que ara és el més vell del poble i deu tenir, és l'any 31-32, doncs compteu, 84 anys. La Taula i altres són titulars d'un fetitxe. Què és un fetitxe? Aquí ens hem acostumat a veure pel·lícules de Hollywood i a pensar en màgia negra i sang i fetge i bruixeria, i bueno, en aquest cas el fetitxe té moltes interpretacions, però la que jo us vull explicar, que és la per mi més important, és que és un estructurador de la societat. És a dir, les necessitats de la societat violà estan organitzades en funció d'aquests fetitxes, que de fet són altars. A l'església hi ha un altar, santuari, si voleu. A l'església hi ha un altar i una església catòlica està centralitzada, no? Si voleu. Tot es pot demanar a través d'aquell altar. En canvi, en religió tradicional africana, aquestes necessitats estan dividides. Cada altar s'ocupa d'una necessitat diferent. Què vull dir amb això? Vull dir, per exemple, que quan hi ha un problema als camps, es va a un determinat altar on hi ha un sacerdot amb els seus adjunts. I es fan unes cerimònies, unes pràctiques en aquell altar. Quan hi ha un problema doncs, de crims de sang, que hi ha hagut un crim de sang, un vessament de sang d'algun habitant del reialme, es va a un altre altar on hi ha un altre sacerdot i es fan unes altres coses. Així fins a més de 100 altars, cadascun amb el seu, entre cometes, sacerdot. Què vol dir això? Que la religió tradicional africana és molt participativa, perquè quan tens un problema, de seguida pots accedir amb alguna persona dient, tinc aquest problema, sisplau, ajuda'm, com ho podem fer? Llavors es convoquen les famílies, aquí intervé moltíssima gent. I les dones també tenen els seus altars, és a dir, la societat violà, com heu vist amb les fotos dels arrossars, està molt dividida, hi ha homes que s'encarreguen de llaurar i les dones de recollir arròs, però també en una religió tradicional hi ha uns altars d'homes i uns altars de dones. I això d'altar n'hi ha de mil formes. Jo us en poso un aquí, però n'hi ha, o sigui, n'hi ha que són com un tronc, com una pedra, com, i n'hi ha que són així com estan fent aquests, que és un altar en el qual participen, entre els pocs que participen, homes i dones junts. I aquest us el poso perquè aquest altar, a través d'aquest altar, a través d'aquest sistema complex en el qual s'estructura aquesta societat, però en aquest altar concret que es diu Casila, en època colonial, els violars van revoltar contra els francesos que els estaven colonitzant i que els obligaven a entregar arròs, a entregar ramat, a pagar diners amb els fugitius que tenien i fins i tot a donar els seus joves fills per anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial. No, i a la Primera també, perquè us recordo que a les guerres mundials hi va haver 150.000 africans que van anar a lluitar contra els nazis i 200.000 a la Primera Guerra Mundial i 150.000 a la Segona Guerra Mundial. Doncs en aquest context de pressió colonial contra els violars, ells, a través d'aquest altar, una dona, concretament, que es deia Vinci Tuberiaca, va muntar una resistència durant més d'un any contra els francesos, fins al punt que va acabar sent detinguda aquesta dona. Aneu-vos fixant en què es diu sempre de les dones africanes. Les dones africanes contra els poders colonials van fer la tira de revolta, no us ho podeu imaginar. I una d'aquestes va ser la Vinci Tuberiaca. Jove violar, de regió tradicional. A més, bastant joves, a més, no us imagineu que la instituïa, una senyora de 80 anys, venerava, no, havia 23 anys. L'únic és que era noia considerada dona adulta, perquè pels violars, si ets mare, ja ets dona adulta. Per tant, si ets mare als 15 anys, ets dona adulta, tens uns drets, i si ets mare als 25, no tens assignats als 25. Bueno, entre dels altars, evidentment, també hi ha tot una part vinculada doncs, a productes doncs, com l'arròs, s'espanya d'arròs, fan uns pastissos que s'aprolitzen, també vaig tenir la sort que mentre era allà hi va haver una de les iniciacions que fan els joves violar, que la iniciació és la que, diguem, antigament et permetia casar-te, això també és una miqueta, i aquí tenim les noies que estan, estic parlant d'iniciació masculina, aquí tenim les noies que estan parlant, que estan esperant els seus germans, els seus nòvios, fixeu-vos com van, alguns van disfressades d'homes per homenatjar el seu nòvio, el seu amic, el seu company de classe, i llavors aquí estan sortint del bosc. Bueno, aquí, a primera instància, hi ha els iniciadors, els vells, diguem, i darrere hi ha els joves iniciats, que són aquests. Fixeu-vos que aquí van amb els ulls tapats, aquí hi ha tot un ritual, la iniciació doncs, també és una cosa eliminar, primer ets nen, després passa a ser home, entremig, doncs, fixeu-vos que amb els ulls tapats vol dir ara esteu passant d'un trànsit, esteu en un trànsit, esteu passant d'una situació a una altra, esteu a punt d'esdevenir adults, entre cometes, i aquí, un cop s'han fet un bany ritual, des de quan hi ha una purificació, etc., els teniu ja, són els mateixos, aquests i aquells, els teniu ja iniciats. Anava a dir en ple drets, però no és exactament perquè els violats, com veureu ara, tenen moltes iniciacions. I mentrestant, els joves, els nens, els germans petits d'aquests que heu vist a la foto anterior, anàvem passant pel barri, aquí és la casa on jo vivia, des de, des de la cuina, i la meva habitació estava més enrere. Anàvem cantant les cançons que sentien dels seus germans grans, dient la pròxima generació som nosaltres, els propers que serem iniciats som nosaltres, ja en sabem les cançons, i s'havien fet ells mateixos aquestes faldilles de palla, imitant aquestes, etc. I aquí tenim el dia final, la iniciació té molts graus, té molts períodes, però el dia final, el dia que es diu avui es tanca la iniciació, és aquest. Aquest, vull dir, aquesta foto està feta aquest dia. I aquí torno, insisteixo, jo em faig molt passat amb això, però igual vosaltres ja esteu molt sensibilitzats, però durant molt època, hi ha molta gent que està convençuda que la tradició africana és immòbil. Bueno, però això és tradició africana. Aquí acaben de fer una iniciació, que surten d'una iniciació. No us sorprèn que vagin amb bambes, o que vagin amb que hi hagi globus, mocadors, samarreta del dragón, i l'altre porta una figura estampada amb una samarreta roga, aquesta és la seva nòvia, bueno, era la seva nòvia en aquella època. Per tant, vaja, la iniciació va incorporant el que li interessa, manté coses del passat que li funcionen i va canviant i actualitzant segons cada persona. El rei Dusui, tornant al nostre rei, diguem, el rei Serrat, el Sibirumbai, ha d'organitzar cada any, quan acaba l'època de llevar els camps, ha d'organitzar una cerimònia que es diu Kumabel, on reuneix tots els pobles del reial. I aquí estan els joves venint, una de les activitats que es fa és aquesta, que estan els joves venint de cap a la capital, perquè ens entenguem, els joves i les joves, separats però junts, les joves violars dels diferents pobles, els joves violars de diferents pobles, i llavors es reuneixen al voltant d'una espècie d'arena, d'una plaça pública enorme, més de, aquí vaig comptar, el típic antropòleg que va comptant, més o menys així, aquí hi havia uns mil nois d'aquests, més tot el públic que portaven darrere dels seus respectius pobles. I llavors aquí el que feien era les lluites tradicionals. Les lluites tradicionals és el que alguns diríem aquí lluites greco-romanes, que consisteix en agafar algú, ara ho veureu, buscar un contrincant com estan fent aquests dos, i intentar tirar l'altre a terra i que li toqui l'esquena a terra. Fixeu-vos que estan acompanyats per dos, cadascun està acompanyat per un altre noi, que fa com mica d'àrbitre. Quan veuen que això es complica i que allò que és una simple demostració, diguem, cultural, que pretén unir els pobles, s'està anant a una cosa més personal i violenta, doncs llavors els separen. I sempre amb el control, clar, això passa en zona de conflicte militar. El control, al final, que hi ha allà darrere, dels militars. No? Això és el que es deia, que aquí la cosa se n'ha anat una mica de mare i aquest noi diu, vale, deixa-ho córrer, ho deixem en taules, separeu-vos. I mentrestant, altres s'ho miren, això són la lluita tradicional de diferents graus, com moltes lluites orientals, i en funció del teu grau, doncs portes un tipus de pany de cua, que això ja hi ha una simbologia amb el toro, etc. Els nois lluiten per la seva banda i les noies també. Noies també lluiten, i d'una altra manera, perquè van més en grup, no van en parella, però també practiquen la lluita. Aquesta és una de les meves germanes adoptives, que aquí estava preparada per lluitar, i al cap d'uns dies estava preparada per anar a marxar amb la discoteca i petar-ho tot fins a les 6 del matí, fins que surti l'oceà. És la mateixa, fixeu-vos que canvia una mica el d'allò, però... I els nens també estan socialitzats en aquest aspecte, A poc a poc van a veure com els grans lluiten, i abans, al migdia, quan les lluites són a la tarda, al migdia, abans que no lluitin els seus germans grans o els seus oncles, on sigui, doncs ells també van a fer pràctica, van a aprendre el que els faran de grans. I també en aquestes cerimònies, tot això està en context d'una cerimònia reial, també hi ha danses. I aquí la dansa seria l'equivalent de la sardana, que ja entengueu, és la compon, una dansa tradicional, però també fixeu-vos amb tot el ventall, tota la indumentària que porten. Jo ara us dic que, a veure si veieu, per exemple, un CD, veieu un CD allà darrere? Un barret de militar època colonial, aquest senyor. Això, on he de parlar, per tant? Aquí al mig. Un barret colonial. Aquest, estem en zona de conflicte entre pro-senegalesos i pro-casamancesos. Aquest porta una munyequera de pro-senegalesa. Aquest porta un disc de vinil. I així anar fent, Hi ha unes coses importants, bàsiques, que no es poden saltar, han d'anar descalç, han de portar aquest aquí al tou de la cama, etc. Han d'anar amb un tipus de teles més o menys semblants, però després llibertat total. que també hi ha uns tambors, aquí hi ha la simbologia entre els tambors grans, que són masculins, els masculins són femenins, etc. I els nens darrere també anar-s'hi fixant, els nens i les nenes, pel dia que els toqui amb ells a poder ballar. Tot això viu, com us he dit abans, dins d'un estat amb el seu sistema jurídic, la Constitució, les lleis, l'escola, i també els periodistes. I aquí, per exemple, Senegal és un dels llocs amb més diversitat de premsa, eh? Hi ha una pluralitat de premsa tremendíssima. I aquí un dels adjunts del rei va anunciar que s'iniciava la gran iniciació reial. Fins ara havíem parlat d'iniciacions secundàries, ara hi ha una gran iniciació reial que va tenir lloc el 2011, i ell ho està anunciant a la premsa senegalesa. I aquí després els periodistes senegalesos van a visitar el rei a dins de la seva, del bosc reial, li fan preguntes, que el rei respon, o respon als adjunts sobretot, i després l'endemà va sortir en alguns diaris senegalesos. I això és el dia que, bé, aquí hi haurà unes quantes fotos, però bé, aquesta cerimònia que et permet, que és la màxima cerimònia que fan els Biolà, i que la fa un cop en la vida cada rei, per tant, ara feia des de l'any 62 que no es feia, perquè el reialme, aquest rei va tardar molts anys, el rei actual va tardar molts anys organitzant, perquè el període interregne, us he dit, en 15 anys, i perquè l'anterior rei va tenir una vida molt llarga, per tant, ara feia molts anys que no es feia, per tant, tots els homes menors de 50 anys no l'havien feta. No? Llavors aquí van venir dels diferents pobles, van tots, bueno, això, van tots... Així, aquí sí que hi ha, almenys a l'entrada, la cosa és molt clara, hi ha uns preceptes que no pot faltar, cadascun amb una cabra, aquesta cabra serà sacrificada en els altars corresponents, i llavors entren cap al bosc del rei. Estem parlant d'uns 3.000 homes que van entrar al bosc del rei. Em podeu preguntar, i els catòlics ho van fer? Jo us respondré. Els catòlics, en aquest cas, ho van fer, van entrar a fer la iniciació, tot i que a l'última iniciació de l'any 62 molts catòlics van optar per no entrar. Els musulmans ho van fer, molts musulmans van entrar, alguns van optar per no entrar. Els protestants ho van fer? No, els protestants van decidir que no entraven. Els protestants, però, són un 0,00001% del reial. Sí, hi ha 7 o 8 protestants en tot el reial. I es van passar aquí dins, doncs, aprenent. Per què és important la iniciació? Perquè aprenen diferents continguts de la seva religió, de la seva manera de fer, de la seva identitat cultural, ho aprenen aquí dins. Eh? Coses, diguem, vinculades a la religió tradicional, que només pots aprendre si has fet la iniciació. I a més, haver fet la iniciació et permetrà després, quan estàs en la vida, quan has sortit, quan estàs en la vida quotidiana, fer algunes coses que no podries fer si no hagués estat iniciat. I mentrestant, tots els homes han entrat en aquest recinte, us he dit, no? I les dones s'han quedat soles. I què fan? Doncs veure vida palmera, rajar dels seus marits o no, o preparar els seus... Com que hi ha diferents etapes, doncs anaven entrant també els petits, i elles, bueno, festa contínua. Això té diferents etapes, perquè com us he dit, eren molts, 3.000 persones no van entrar el mateix dia, 3.000 persones, ho van fer en dies alterns. I aquí el rei Yusui i un altre rei del... Aquest de darrere, que per cert és mort, però bueno, aquella, les fotos són del 2011. Aquest de darrere era de Guinea-Bissau, era el rei Biolà de Guinea-Bissau. O sigui, malgrat la frontera, que separa de Guinea-Bissau de Senegal o de Casamans, aquest rei Biolà també venia a participar. I aquí teniu els reis, i darrere tots aquests són sacerdots, per tant, aquests que tenen els tamborets són gent que tenen, són titulars d'un altar, d'un fetitxe, entre cometes, un altar de religió tradicional. I aquí teniu a la comitiva, i després de la festa, això no queda, la gent vol records, aquí hi ha fotos, hi ha un fotògraf professional que feia fotos, com un casament, aquí diu Etowang, és el nom de la cerimònia, Usui és la capital del regne, 2011, l'any de la iniciació, i també vídeos, que es venien a un mòdic preu que ningú podia comprar, menys l'antropòleg de torn, i la gent que després al bar de torn, o a casa d'algú que tingués tele o vídeo, doncs veien aquesta cerimònia. O havien gravat amb els mòbils, o tenien fotos de reis aquestes d'un altre poble. I després, sí, ja estic a punt d'acabar amb tanta foto. I vam posar aquesta foto, i 4 o 5 més, per tornar al que ens uneix aquí, al que ens porta aquí, no? Parlar de la feina d'antropòleg. I per tornar a aquella cosa que us deia al principi, que l'antropòleg està molta estona fent... estant. Està molta estona estant. Ja sé que no explico res, però ha d'estar amb qui pot estar, estan doncs, assegut, compartint amb qui. I aquí són els primers amb qui comparteix un antropòleg que desembarca en un lloc estrany. Doncs són els nens. Els nens fan, bueno, fan de professors, t'ensenyen coses de la llengua, de com s'ha de fer això, de què vol dir allò, t'acompanyen, et donen la mà i vas passejant i passejant. Els nens, aquest és el meu pare adoptiu, i un dels nens. Els vells també fan companyia, les dones quan acaben totes les feines també hi estan molta estona. I després també quan comencen a tenir-te confiança i pots anar a diferents cerimònies, doncs tu, aquí per exemple al voltant d'un vida palmera, aquí hi ha uns quants homes, al darrere hi ha unes quantes dones, però aquesta galleda de color negre, de fet està plena de vida palmera, perquè tota cerimònia important, com us he dit, es fa amb vida palmera. Mentrestant l'antropòleg ha d'anar recorrent i recorrent un terreny, fent sense parar aquí mateix, aprenent tot. Aquí, per exemple, teniu un nen que està aprenent a tallar palmeres i un, dos, tres, quatre, cinc, sis professors que li diuen no, així, no, espar-lo a l'esquena, posa-lo a l'altre moment, no, els peus més oberts, no, els peus més tancats, no, aixeca així, que això no tornaràs un cop. I així tot ho has d'aprendre gràcies a ells. Això és el que es deia al principi. I estar allà també em va permetre conèixer gent que avui podríeu sortir al carrer i veure-les. Aquí a casa nostra tenim africans de moltes característiques diferents. Tenim africans que juguen a futbol, tenim africans que són profes d'universitat. Parlo d'Europa, aquí la cosa és més reduïda. Tenim africans, però també tenim africans que arriben amb piragües. Ara parlem dels sirians, que és una enorme tragèdia, però durant molts anys, i encara ara estan passant africans cap aquí. I aquest que teniu aquí és un noi que es deia Patrick. I el Patrick el vaig conèixer a Usuis, i això és una foto feta a Usuis, un dia, de fet ja ens coneixíem, però mai ens havíem, ell és més jove, mai ens havíem, perquè jo anava amb els homes de la meva generació, i aquest era dues generacions per sota. És un noi amb qui havíem, bueno, ens havíem parlat, però no el coneixia gaire. I un dia, un dels meus viatges, jo després d'aquest any i mig hi he anat tornant pràcticament cada any. Passar un mes i mig, tres setmanes, depèn, a vegades dues vegades o tres l'any, a vegades algun any no he anat. Però un d'aquestes viatges que hi vaig fer em va dir, mira, acaba d'arribar de les Canàries. Aquest noi, aquí no el veieu, va agafar una piragua, va sortir del riu Casamans una matinada amb una piragua amb 160 persones, va creuar l'Atlàntic i va anar fins a les Canàries durant 10 dies. El bo del cas és que aquest noi havia fet el viatge 3 vegades, o sigui, era el tercer viatge que feia. Va anar 3 vegades a les Canàries i les 3 vegades el van pescar, quan una va tenir un accident a les costes del Sàhara, el Sàhara Occidental o el nord de Mauritània, i el van tornar per terra, però les altres dues vegades, un cop arribava a les Canàries, el posaven en un centre d'immigrants, estava allà uns dies, un avió, cap a la cara. L'avantatge d'aquest testimoni és que aquest noi, el Patrick, era tripulant. És a dir, no era un noi que arribava d'un poble després de caminar 1.000 quilòmetres i arribava amb uns estalvis i posava, comprava un bitllet perquè ens entenguem i posava una barca i s'anava cap a les Canàries. No, aquest, perquè clar, aquestes barques són tripulades. 160 persones a bord, si estan 10 dies, han de beure aigua, han de menjar, han de fer les seves necessitats, s'ha de netejar el barco, s'han d'arreglar el motor quan peta, s'ha de posar la benzina, hi ha 1.000 feines a fer amb un vaixell així, no? amb una piragua així. Doncs aquest era un dels tripulants. I llavors li vaig proposar de fer un llibre que ja us enviaré, que el tinc... De fet no en tinc cap, de manera editorial, però vam fer un llibre mitges que vaig... Bueno, posàvem... Ell em va explicar la història i el vaig escriure i vam firmar, Patrick Lambal i Jordi Tocat. I és una de les seves històries. Aquest havia estat pescador a Guinea Conakry, a Guinea Bissau, a Camerún, havia fet 1.000 coses, 30 i pocs anys, tenia una vida molt intensa. Desgraciadament va tenir una malaltia al cor i va morir fa poc, amb 37 anys o 38. I és que el treball de camp emocionalment és una experiència increïble, perquè tens moments de molta alegria, quan t'accepten, quan aprens una cosa nova, quan t'has fet una pregunta molt de temps i te l'expliquen, quan hi ha un lloc on t'han negat d'anar i un dia et diuen ja pots venir, o sigui, és molt potent perquè tu a poc a poc et vas sentint integrat en aquesta societat, però també com que t'hi sents integrat, l'empatia aquesta que es recomana, que es demana als antropòlegs, també acaba convertit en un lligam sentimental, un lligam emocional, també tens vist les tragèdies amb ells. I aquí a Senegal, potser no són alguns, potser se'n recorden, però no crec, perquè ja fa uns quants anys, l'any 2002 hi va haver un naufragi. Un naufragi on van morir 1.900 persones, més que el Titanic. N'heu sentit a parlar?
No, perquè són africans, i esclar, no és igual que es mori. En un titànic en farem pel·lícula, els americans no.
Però el vaixell de Diolà, que es diu de fet com el grup ètnic del que estic parlant, o el grup cultural que estic parlant, la Diolà sortia de Ziguinchor i anava cap a, que és la capital regional, en el riu Casamans, i pujava cap a Dakar en un trajecte que sortia cap a les 12 del migdia, més o menys, de Ziguinchor, no, dos quarts d'una, convocaven a dos quarts d'una, i devia sortir cap a i llavors pujava, sortia del riu Casamans cap avall, entrava cap a l'Atlàntic, pujava cap al nord, anava recorrent la costa gambiana, la costa senegalesa, fins a Dakar, on arribava cap a les 6 o les 7 de la nit. I un dia, a alta mar, en una tempesta, va volcar i van salvar 60 persones, 64, només una dona, la resta homes, i aquests homes, la majoria eren militars, que són els que estan més forts. La resta estan... I això, clar, t'afecta, no? Perquè hi havia gent del reialme que estava aquí, no? Tot i que hi havia molt poca, perquè precisament el rei organitzava una gran cerimònia i molta gent, estudiants especialment, que havien d'agafar el vaixell per tornar, això va passar el setembre, el setembre del 2002, el 26 de setembre, que tornaven cap amunt per tornar a l'any escolar de la facultat, es van quedar uns dies més per assistir a la cerimònia del rei. Això va salvar molta gent de la majoria on hi ha trobat. I ja per acabar, 4 o 5 o 6 imatges sobre tot això que ho vas vivint dia a dia, durant molts dies, setmanes, mesos, i va, tu això ho has d'anar registrant, ho has d'anar... Jo sóc bastant anti-gravadores, i llavors el que feia era anar amb un quadern a la butxaca, amb una butxaca gran, amb un quadern, intentar anar, no treure el gaire, anar a treure informació, que si hi havia una cosa que no em podia oblidar de cap manera, ho treia i ho apuntava. Però clar, imagineu-vos que... Almenys que veieu al revés, que esteu mesos amb algú vivint a casa i que dos per tres va amb la llibreta i t'està gravant, no? Tu has de fer vida quotidiana. Una altra de les tècniques que vaig fer va ser, que per això hi ha aquesta foto, fer unes redaccions. Vaig anar a un institut i vaig demanar als alumnes, vaig fer 304 redaccions, vaig demanar als alumnes que m'expliquessin què eren ells, que comencessin una frase, i les vaig deixar molt lliure, que comencessin una frase dient jo sóc, i després que em diguessin què són. I els vaig explicar que feia un treball sobre identitat, la vida. I llavors, aquesta, per exemple, és una noia que diu jo sóc una noia senegalesa i sóc una diola cristiana, tal, tal, tal. Bueno, va fer cadascú, hi havia que anaven pel tema religiós, hi havia que anaven pel tema ètnic, hi havia que anaven pel tema nacional, jo sóc senegalès, jo sóc diola, jo sóc casavancès i només casavancès, cadascú explicava la seva d'allò, i només els demanava que diguessin si eren un noi o una noia, quina edat tenien, poca cosa més. Aquí una cosa interessant, que posa, fixeu-vos que us he parlat de la iniciació aquella de la religió tradicional, i aquí aquesta noia em posa... on ho diu? Jo els hi preguntava si eren iniciats, eh? Perquè jo volia saber si la variable de la iniciació feia canviar una mica la teva perspectiva de la identitat. I ella em posa iniciada el 22 d'abril de l'any 2000 pel bautisme a l'església, però ella era una iniciació. I després aquesta és la que us volia portar. Quan vaig preguntar això, quan aquesta va començar a sabotejar, i va començar a partir de la meitat de la pàgina, fixeu-vos que diu Messi, senyor, jo us dic una cosa, entre nosaltres està prohibit, si hem dit, de preguntar-nos aquesta qüestió sobre l'iniciació, està veritablement prohibit, efectivament prohibit, justament prohibit, està prohibit, i quan es diu prohibit, és prohibit, i prohibit de sentir parlar d'aquestes coses, estan prohibides. Us aconsello de no fer, de no tornar amb aquest tema, perquè si no tindreu injúries al curs, o sigui, problemes, conflictes, en el curs de 5è A. Per què? Això em va estressar mogollon, jo estic en un institut amb tios de 1,90 m, que m'estan amenaçant. I vaig anar a parlar amb els vells joves, i vaig dir, mira, he fet això, he pensat que volia fer una redacció, l'he portat i m'he trobat amb aquest paper. I els vells el que fan és riure. Clar, el que els hi passa als joves és que no tenen clar on està la frontera, on està el tabú, la frontera d'allò prohibit, no ho tenen clar, precisament perquè no han estat iniciats. Els que han estat iniciats saben que tu pots preguntar coses de la iniciació, i ells te'n diran algunes sí, algunes no, algunes et diran veritats a mitges, altres s'escaquejaran, però aquest noi, com que no tenia clar perquè no havia fet la iniciació, ho té a veure, ui, aquest blanc aquest m'està preguntant coses de la iniciació, anem a parir. Però això, el que jo vaig preguntar si estàs iniciat o no estàs iniciat, no està prohibit per cap precepte de la religió tradicional. I per què us dic això? Perquè l'antropòleg que treballa en zones de religió tradicional africana ha d'anar molt alerta, molt, molt, molt alerta, constantment, amb no caure en temes com aquest. És a dir, hi ha temes que tu els preguntes i són prohibits. Tu no ho pots saber si no ets iniciat. I si ets estranger, no ho pots saber. O ho pots saber d'una manera, que ja podríem parlar després, d'aquestes amiges. Llavors, clar, això em va provocar una cosa que us explicaré ara, que em va afectar una mica, però després vaig aprendre molt, perquè aprenes de tot. I és que quan portava 4 mesos allà, vaig anar a pescar amb els meus germans, era un vespre idíl·lic, eh? Era fosc, hi havia la lluna plena, els manglars, l'aigua, ara vaig a Mundiolar a buscar pesca, fantàstic. I li faig una pregunta, allò amb l'aigua fins aquí, fins a damunt del melic, tot fantàstic, la imatge de l'antropòleg treballant. Li faig una pregunta i em diu, això no t'ho puc dir. Dic, ah. I dic, com és això? Dius que està prohibit. Ah, i bueno. I llavors, el mateix, en un acte de sinceritat, diu, i de fet, t'he estat enganyant fins ara. T'he estat dient mentides fins ara. Després de 4 mesos. Clar, no és que em va caure l'ànim als peus, tot em va caure als peus. Però jo vaig aprendre, o sigui, al cap d'unes hores o l'endemà, potser vaig fer una mica de cabreig i tal, perquè ella em va explicar per què no, perquè no em volia explicar, no em volia explicar pel tema aquest de les prohibicions. Quan diem tabús, diem simplement prohibicions, eh? És a dir, hi ha unes lleis tradicionals que hi ha coses que no pots dir, que no poden dir, precisament perquè les lleis tradicionals poden afectar el govern propi, al sistema polític tradicional d'ells, de funcionament de coses del camp, de la desigual, del que sigui, eh? Com no podíem entrar en un despatx del Ajuntament de Girona sense demanar permís. Allà hi ha coses que no es poden permetre. Però llavors em va servir, perquè jo vaig dir, el que he de fer és anticipar-me aquesta reacció. Llavors cada cop que tenia preguntes a fer, que podia intuir jo una mica delicades, els deia, jo ja sé que hi ha una cosa que es diu nyei-nyei, això em diràs, diu nyei-nyei, que volia estar prohibit, i jo ja sé que hi ha els nyei-nyei, si tu, per dir-me això, causa el nyei-nyei, o sigui, per esquivar el nyei-nyei em dius mentides o em respons a mitges, doncs digue-m'ho abans, digues no em preguntis jo què és nyei-nyei, perquè clar, ells fins i tot tenen prohibit dir-te què és prohibit. Llavors, clar, finalment, amb aquesta estratègia, crec jo, evitar bastant el tema de les mitges veritats. I després l'antropòleg va recollint això, potser ja ho heu vist, però sistema deparentiu, llistats de noms inacabables en llengua diolà i les transcripcions també ben fetes, mapes del poble on vivies, notes i dibuixos i llistats de pobles, de persones, també vaig mirar arxius, dibuixos això mateix és aquesta rodona, és aquella plaça pública que he vist al principi amb tots els iniciats de diferents pobles, doncs bé, tot, i música també, tot el que... I arribes a casa amb això. Són llibretes d'informació. I això després, aquí hi ha una altra cosa que podem parlar després, no? Això mateix és una feinada, és a dir, perquè tens moltíssima informació que has de triar. I qui la tria? La trio jo. Per tant, estic seccionant constantment la informació, estic fent en funció dels meus interessos particulars i amb la meva investigació particular i amb les meves lectures, amb les meves entrevistes i amb el meu tot, jo faig una espècie de compendi, una espècie de relat, que és el que jo més em pot servir per explicar què crec que és la identitat diolà en funció del teu treball de camp, que pot ser més curt o més llarg, amb més informació menys. Però clar, queda molta informació, moltíssima, que queda descartada, que després pots reprendre amb altres investigacions o no. I així estic, jo, és a dir, vaig anar per primera vegada a Ossull l'any 94 i vaig viure del 2000 al 2002, i ja us he dit que vaig quasi cada any, però jo segueixo aprenent moltíssim, és a dir, cada cop que hi torno, com que passen coses noves, hi ha iniciacions noves, es mor algú, hi ha algun accident, han passat, jo no paro d'aprendre. I de fet, a vegades penso, potser hauries de canviar de zona, no?, perquè 20 anys amb la mateixa poble. Però no, o sigui, el repte emocional i intel·lectual que suposa estar entre els diolà, per mi continua viu. I per tant, jo, quan em van dir de venir a explicar el que havia d'explicar, he fet un resum molt ràpid, però hi ha mil temes que he tractat i mil preguntes obertes que tinc sobre els diolà. Per exemple, quan torni estic obsessionat, ara m'ha la meta per aquí, de parlar dels ocells. Perquè hi ha molts ocells tropicals, ocells migratoris, ocells sagrats, plumes que fan servir per les cerimònies, ocells que es mengen, ocells que no, ocells dels arrossars, ocells dels boscos, doncs mira, ara no l'he perdut. Per tant, la feina d'antropòleg no s'acaba mai, mai, mai. I a més, com que la societat va canviant, seria aquesta,
O sigui, d'una banda canvia la societat que tu estudies i de l'altra canvies tu. Com canvies tu, canvia la teva mirada. I com canvia la teva mirada, la investigació també se'n ressent. Per molt que la psicologia tingui unes normes i s'ha de contrastar tot i hi ha mil coses que ja sabeu o sabeu aviat, en funció de com ets tu, també tot canvia. I res més, em sembla que no sé si vaig bé de temps, si m'he allargat o si he dit allò. Moltes gràcies i totes les preguntes que vulgueu.
Una mica el que havíem fet, que havíem parlat de l'observació participant, del treball de camp, de fer etnografia, i que els pocs temes que havien tocat eren cultura i identitat, una mica el que havies treballat. No? Jo no sé si teniu alguna pregunta per lligar-ho amb aquests temes o sobre qualsevol cosa que us hagi interessat de la seva exposició. Crida força?
Sí, no tinc de problema. En quant al tema de, sí, de la identitat, bueno, no sé si ho has dit o hi han estat
tant. És més.
Quantes llengües o quants dialectes parles allà? I com això es contraposa o es gestiona amb el fet de la supremacia colonial francesa? Mm-hmm. Que és una cosa força propera en el temps, no?
Molt bona pregunta. I podríem estar fins a l'hora de sopar, xerrat això, fins a l'any que ve. Jo sóc partidari de dir llengües. Això de dialectes, de sobte els africans tenen dialectes, nosaltres tenim llengües, els africans tenen creences, nosaltres tenim religions. Jo que siguin llengües, tot i que evidentment també hi ha d'aquestes llengües, hi ha fórmules i fórmules dialectals, com passa aquí. A la regió de Casamans és la regió més diversa en quant a identitats culturals i lingüístiques. És a dir, a Casamans no només viuen violars. Jo us he parlat dels violars, que són un dels grups que viuen a Casamans, però també hi ha fula, mandic, o sigui, fula, pèl, fulguer és el mateix, Manding i petits grups com el Bainung, el Manjà, el Mancanya, el Babanda i tots aquests parlen la seva llengua pròpia. La llengua més parlada de la zona que jo estava era el violà, però hi havia altra gent que per haver viscut en altres pobles, etc., doncs podia tenir nocions de Manding o de Fula o de Manjà o de... Però la llengua que també es parla a Senegal i que ja està sofrint un procés expansiu des de fa dècades és el Wolof. El Wolof, que parla al nord de Senegal, també des de fa dècades, a través de l'administració de l'exèrcit, del comerç, a través de les xarxes marabútiques, o sigui, dels comerciants musulmans del nord, el Wolof s'està expandint. De tal manera que la majoria de gent de Casamans parlen la seva llengua de Casamans, el violà, el manjà, el balanta, o el mandí, i la majoria parlen també Wolof. Després parlen tots francès, perquè l'escola es fa només en francès. A primària, d'una manera així, és una mica escola primària, una mica així lleugera, com que els nens no tenen el francès, potser el professor pot fer entremig amb violà i d'allò, però finalment la llengua és el francès. Durant molts anys jo vaig pensar, aquesta pregunta, si fa 20 anys jo t'hagués criticat molt la política colonial, etc. Però ara veig, i ells també t'ho diuen, diu, mira, aprendre francès ens va molt bé, ens permet comunicar-nos amb gent de la Costa d'Ivori, del Camerún, del Gabon, de França, del Quebec, i fins i tot estan d'acord amb que no s'ensenyi, alguns africans, bastants africans hi he parlat, de la zona de Casamans, i t'ho diuen, diu, mira, aquí parlem moltes llengües, quina llengua autòctona ensenyis a l'escola? No pots fer-les totes, perquè si hi ha un poble com ho fixa, en parlen 3 o 4, el Suïs és bastant compacte, hi ha molt violà, però hi ha altres zones on hi ha barris que són, segons el barri, un grup ètnic diferent, per tant una llengua diferent. I les capitals regionals ja no et dic res, és a dir, Ganxor, que és capital que té 200.000 habitants, o sigui, la diversitat lingüística, a més a més puja gent de Guinea-Bissau, que parlen altres llengües, gent de Guinea-Conakry, gent també del Senegal Oriental, vull dir que... Llavors t'ho diuen, dic, no, el francès també pot ser la meva llengua i la trobo útil i a l'escola em sembla que el meu fill sigui perfectament competent en francès. De fet, Casamans és la regió, bueno, perdona, la Baixa Casamans és
la regió amb més escolarització, taxa d'escolarització de tot Senegal. Primària 100%, secundària 70%. Això passa, passa de llarg de la mitjana senegalesa. Això no treu que vagi, per ells això no va en contra de la identitat violà. Això és adequar-se al sistema de l'estat senegalès, que és una de les referències que ells tenen, però en la seva referència cultural també tenen que han de fer les iniciacions. I quan veig a les iniciacions, per exemple? En època de vacances escolars. No només això, fins i tot poden arribar a convèncer el director de l'escola i fins i tot l'encarregat, el representant del Ministeri d'Ensenyament, de fer alguns dies de festa, a vegades la iniciació és molt llarga, a l'última iniciació van de fer una setmana de festa. O sigui, combinada amb la setmana de Setmana Santa, en la qual van tenir dues setmanes, on els nens se'n van anar a fer aquesta iniciació. O no aquesta, una altra, que no he portat foto, però... Per tant, aquests dos models per ells no són contradictoris, ni lingüísticament, per ells parlo en general, la gent que sí que troba que sí, però en general, el que ells fan és un ús pragmàtic en funció del context, i en un sol dia ells poden anar d'un model a l'altre. És a dir, jo vaig a l'escola i no vaig a la iniciació, jo vaig a sacrificar un gall en el fetitxe perquè el meu fill demà té un examen i vull que aprovi, i ho faig a través de la regió tradicional. O jo estic malalt i quan estic malalt vaig a veure un medicinaire, un terapeuta tradicional, si em cura perfecte, però si no em puc anar a l'hospital. L'hospital és un altre sistema de funcionament. Per tant, aquesta dialèctica és constant. En cada persona i en cada dia, és a dir, no és uns estan en la tradició i els altres estan en l'estat modern, uns estan en la modernitat, o diguem-li com vulguis, o la globalització occidental, diguem-li com vulguem, i els altres estan ancorats en una tradició, no, estan retroalimentats constantment. A nivell lingüístic també. Jo tinc un professor, tenim un professor que diu Ferran Iniesta, que diu no hi ha pitjor pregunta que la que no es fa. O sigui, si en teniu, crec que és el moment de fer-les. Ni una?
No, sí. Els reis aquests, dius, fonamentalment és una figura ritual i religiosa, però també deu tenir alguna connotació política, de fet s'utilitzen com a rei. Això que d'alguna manera, com encaixa amb l'autoritat de l'estat senegalès?
A veure, sí, és a dir, és una figura política en el sentit ampli. Ells et diran que els reis no intervenen en política i es referiran que no intervenen en política estatal, per tant no fan campanya per cap partit, però sí, és una figura política. El que passa que el que jo vull dir és que no és ell qui decideix, no és un poder centralitzat, sinó que quan hi ha un problema el rei convoca els diferents representants dels fetitxes, dels altars, aquests a la vegada convoquen els seus adjunts i a la vegada convoquen amb els adjunts i els sacerdots d'altres pobles i llavors van buscant informació sobre aquell problema, després amb reunions amb el rei, però que no decidirà el rei, trobar una solució. Doncs aquest problema que se'ns ha plantejat, després de consultar la gent, us ho resolem així. No és el rei no pot dir ho farem així. El rei pot dir ho farem així i si la gent que hi ha al seu voltant, i els consellers i tots els adjunts que hi ha, que són molts, decideixen que no, no es farà així.
Però llavors hi ha el rei, amb aquesta manera de gestionar el poder, però després allà hi ha l'estat, hi ha governadors, hi ha l'ajuntament,
sense dubte.
Encaixa perfectament això? O...
No, és una negociació constant. Per exemple, en època, quan va néixer Senegal com a estat independent a l'any 60, els antropòlegs de torn deien, que en sabies molt i que havien estudiat molt, però aquestes autoritats estan condemnades en pocs anys a desaparèixer. Però en canvi el que es veu és que com que l'estat no acaba de funcionar, la gent del sud no se sentaven, que els estats els representés, van seguir mantenint la tradició com un sistema de funcionar propi. A partir dels anys 80 o així, no només a Casamance, sinó a moltes regions africanes, passa a Costa d'Ivori, passa a Camerún, passa a Ghana, Benín, es nota que aquestes autoritats regionals retornen amb força fins al punt de poder pressionar l'Estat. Per exemple, quan hi ha una iniciació, els violars diuen senyors de l'Estat, ajudeu-nos a fer aquesta cerimònia, col·laboreu. Quan hi ha campanya electoral, tots aquests candidats polítics senegalesos passen a saludar el rei, és el primer que fan. Vull dir que hi ha una convivència Una convivència molt, molt curiosa que s'ha d'analitzar molt, perquè, per exemple, vaig trobar el cas d'un dia que uns joves es van barallar, van tenir un problema, perquè, clar, és un sistema polític també judicial i legislatiu, el sistema tradicional té unes lleis propies que pot... I em vaig trobar amb un cas d'un jove violàs que tenia de dos pobles diferents, que van estar fent un partit de futbol, va acabar el partit malament, van acabar tostant-se, i llavors un d'ells va anar a posar una denúncia a la gendarmerie, a l'estat senegalès. I el gendarme, que no era d'allà, que no parlava llolà, que no era de religió tradicional, i que li va dir, home, serà més fàcil si vas al rei. Què? Ara fas una denúncia, fins que t'acceptin la denúncia, després un tribunal, d'aquí dos anys tindràs una solució que igual ni et convenç, que l'ha gastat una pasta, vés al rei. O sigui, fins gent de fora els aconsella que tirin de la part tradicional.
Quins són els punts clau per entendre el moviment d'independència?
Els punts claus per a l'entendre el moviment independentista són... n'hi ha molts, eh? Un seria... un sentiment des del sud que l'estat senegalès s'ha convertit en... es va convertir en aquella època, als anys 70, quan es va començar a gestionar això, gestar això. Un sentiment de, des del sud que l'estat senegalès era un nou estat colonial. Sí que hi ha hagut un estat francès que el colonitzava, ara l'estat senegalès. Això vol dir, per exemple, que la gent de l'administració que enviava l'estat senegalès eren gent del nord, que eren de religió musulmana, que no respectaven la gent del sud, que s'enfotien de la gent de la religió tradicional, els seus fetitxes se'n reien d'ells, o que no respectaven la llengua i l'olà, etc. Això als anys 70. Amb falta d'inversions econòmiques, tots aquests greuges que podem trobar en altres racons del món, però el més curiós del cas és que tot això, que n'hi ha molts, per exemple, un d'important també seria l'expropiació de terres. El govern senegalès va tenir un president socialista, entre cometes, però que va fer una llei, el govern senegalès, una llei d'expropiació de terres, i per tant, terres no registrades perquè se seguia la llei tradicional, però que tothom sabia de qui eren, se les va quedar l'estat senegalès i les va comprar gent del nord per fer hotels o per fer... aquí també aquests conflictes d'aquests. Tot això va passar tot arreu de Senegal, menys a les quatre comunes que diuen, els quatre municipis centrals, Dakar, Rufisque, Gorée i Saint Louis, que són les ciutats colonials. Això a Senegal Oriental també va passar, a la regió del riu Senegal, que està al nord-est, també va passar. Doncs hi ha investigadors que apunten una idea que li m'agrada molt, i és que el moviment secessionista neix precisament perquè a Casamans hi havia molta, una taxa d'escolarització molt alta, un èxit d'escolarització molt, molt elevat, o sigui, molta gent arribava a secundària i alguns arribaven a la universitat que havies d'anar a cap. I per tant, molta gent estava formada i sabia quins eren els deures de l'estat. Sabia, primer, aquell estat que els havia educat a través del... que els havia ensenyat els deures de l'estat, les normes de l'estat, la constitució, la igualtat de la gent, etc. Tot això que s'havia ensenyat a les escoles. Ells ho havien complert a la catàbula, a més havien pensat que això els portaria feina entre l'administració, però després trobaven que sent gent del sud, pel que fos, no se'ls acceptava, però és que a més ells sabien que se'ls havia acceptat, perquè eren tots iguals, doncs es va fent com una espècie de diguem-ne, el Vincent Fouchet, un politòleg que diu un lumpen intel·lectual, que hi ha molta gent formadíssima però que no és absorbida i que per tant aquests diuen, escolteu, però no estem tan com aquests altres. I llavors a partir d'aquí, amb mil altres variables que intervenen, es forma el moviment independentista. Un moviment independentista que si s'hagués agafat a temps, segurament no hagués acabat com va acabar, perquè el que va fer el govern senegalès l'any 82, quan hi va haver una manifestació independentista a la capital regional, que siguen això, va ser detenir els líders, sense judici, 5 anys a la presó. I quan la gent va començar a protestar, durant els primers 8 anys el moviment independentista era pacífic. Hi va haver un petit accident amb un bosc sagrat, que no se sap si té a veure, uns militars van entrar en un bosc sagrat, per tant, potser eren rebels o potser eren gent president, no toqui, no mentes, que està prohibit, i no perquè fos rebels. Dic rebels per la terminologia que trobem a la premsa, però són combatents, per molta gent d'allà hi ha dos exèrcits, el senegalès i el casamans. Aquests altres, doncs, no es van armar, i es van armar així de forma precària, amb matxets, arts i fletxes, a fins l'any, 8 anys després de començar el problema, o sigui, fins l'any 90. Llavors la repressió senegalesa encara va ser molt més forta, desaparicions, tortures, assassinats, etc., sense judici, el qual va provocar encara més gent que es va voltar al moviment independentista. En qual, la cosa es va anar fent grossa, després els independentistes, a part d'armar-se a través de Gàmbia, de Guinea-Bissau, van anar agafant armes més potents, van comprar mines antipersona, van minar molts territoris per protegir la retirada, la cosa es va anar complicant fins a finals dels 90, quan sempre en funció de la campanya electoral El 99 hi havia campanya electoral, perquè a principis del 2000 hi havia eleccions a Senegal, però sempre en funció de la campanya electoral hi havia un acord de pau, aquest acord de pau quan arribava el nou president, que no era aquell que manava, és igual, la cosa va anar allargant, fins que el 2004 hi va haver un acord de pau, que van firmar la meitat de les faccions. Van firmar sense res a canvi, és a dir, no van tenir cap debat polític, no hi va haver més, hi va haver una descentralització municipal, però sense diners, no s'ha dit per res. Però el cas és que l'altra meitat no van firmar perquè van dir m'estàs dient que porto 20 i pico d'anys lluitant amagat a la selva lluny del meu poble perquè em diguis que l'únic que puc fer és tornar a casa i que em faràs una mica de cooperació internacional amb diners d'Espanya o de França per construir una carretera i un fanal i un... La soll? No, que això no van firmar. Encara ara no van firmar. Ara des de fa uns anys, a través de la comunitat de San Egido, a Roma, doncs hi ha una espècie de negociació, però no se sap com va. I ara mateix encara hi ha 3 o 4 faccions, bueno, fem ja més, però 3 de 8 temps que no hi ha en firma.
Una altra pregunta? Última ara. Que tu dius. Abans quan ens has passat, l'acte aquell que venia el nou rei, que posava, no? Sobtava molt com sembla ser ultra molt tradicional i sembla que està molt anclat en el sector primari, en el cultiu de l'arròs i el tema de la ramaderia d'això.
I quina és?
Hem d'agafar el micro, va. Llavors, tenint en compte aquest context on te viuen, no? Que ens sembla en certa manera força llunyà a nosaltres, tenint en compte el tema de la modernitat que situen, com conceben ells la idea del progrés en aquest sentit?
El progrés... En general, la relació de progrés en general. I també m'agrada molt la pregunta. Jo crec que ells el progrés tècnic el desitgen com el qui més. És a dir, si hi ha novetats tècniques i ells les poguessin aconseguir, ho farien. El que passa és que també tenen una visió de la societat molt plena d'obligacions. Llavors, aquest progrés tècnic no sempre va d'acord amb aquestes obligacions socials que tenen. Per exemple, hi va haver una època en què una ONG holandesa, als anys 70, va decidir regalar tractors de tot i a dret. La seva pregunta va ser, si tenim un tractor, com ens organitzarem? O sigui, aquí quan llaurem els camps ens hem de posar d'acord 50 famílies, perquè ens funcionen diferents generacions, cada camp té les seves especificitats. A més, els camps no són plans i d'allò, sinó que ja és una mica d'arròs de muntanya, una mica muntanyosa, està. Amb la qual cosa, molts van decidir que el tractor no el volien, que seria més font de problemes que no de solucions. Per tant, per tal de preservar l'harmonia del poble, el bon veïnatge, que ningú acapari, perquè està molt mal vist acaparar. I fins fa poc el comerç estava molt mal vist. Per ells comerciar no ha de treballar. En llengua lliola, comerciar no es treballa. És una altra categoria, que fa gent de fora, que són gent d'altres ordenes. I els joves que als anys 80 es van començar a tenir a obrir comerços eren sabotejats pels vells. I els enviaven de tot, o sigui, malediccions i tot el que podien, els enviaven els seus propis nebots. Per què? Perquè comerciar és acaparar diners gràcies al treball del poble. Si tu t'ho vols currar, te'n vas a treballar a la teva terra, sues l'arròs i això es treballa. No em vinguis ara a vendre un producte que has comprat més barat a capital, això no és legítim, per exemple. Això està començant a canviar, eh? Llavors sempre hi ha aquesta dialèctica, és a dir, en molts casos no és que no vulguin, és a dir, hi ha una tensió molt forta entre la gent gran i els joves. O sigui, els joves veuen que o s'adapten amb segons què amb els nous temps o també es queden allà i ells molt el que volen. Potser s'estimen molt la seva cultura, però això no vol veure molt el món. Com nosaltres volem anar cap allà i volem venir cap aquí, però aquí em passi dona i jo conec molta gent que ha vingut aquí convidat per una ONG i diuen mai més tornaré a Europa, no és el meu món, no hi vull res, no m'hi interessa estar en una casa on al costat, una casa, un edifici, una finca, on al costat tinc un veí que no sé com se diu i quan hi arribo ni es presenta i quan m'apropo l'ascensor ni em diu el seu nom ni... Jo no m'interessa aquest món, no vull anar a casa meva. Això no vol dir que el país dels blancs, que diuen ells, la societat occidental, no el vulguin conèixer. Això d'una banda. D'altra banda també tens violars que han fet carrera universitària, han arribat amb doctorats i treballen als Estats Units i després quan passa alguna cosa important venen al poble, fan les seves cerimònies. No us he parlat, per exemple, d'un tema molt interessant, que és l'interrogatori dels morts. O sigui, els morts no es moren perquè sí, sinó que quan es moren s'ha de preguntar la seva ànima perquè s'ha mort. I ells fan tot això, perquè quan tornen a la seva vida a la universitat de, no sé, un lloc d'Estats Units o de París, doncs fan la seva vida a l'occidental. I tenen l'última generació de mòbils, o sigui, si hi hagués diners, molta gent també tindria l'última generació de mòbils, tindria un cotxe, però tampoc no els hi arriba capital per comprar un cotxe. És un tema que m'agrada que me'l facis, perquè de fet, ara mateix no sé com es diu progrés en viola, en llengua viola, jo ho preguntaré, perquè això també donaria moltes pistes de la pregunta que feia. Resumint seria això.
Llavors, una segona part. Podries constatar que realment comprant-nos, que és el món occidental, amb el que has viscut allà, tenint en compte que tenen menys recursos, poden ser més feliços que nosaltres, per exemple?
Sí. Sens dubte. És a dir, podria constatar en el sentit que no crec que tenir més recursos et faci més feliç. Simplement, que el seu... Estic generalitzant, hi ha moltes excepcions, però que el seu... Com ho diríem? El seu ideal de felicitat amb algunes generacions i amb alguns salts pot tenir a veure amb anar a Europa i amb fer-se milionari i amb ser futbolista i amb ser adorat, però molta altra gent, si tu li preguntes ets feliç, et diu sí, perquè ets feliç. Perquè tinc una gran família, perquè tinc molts fills, perquè tinc terres, perquè puc cultivar la meva terra i tenir arròs, perquè faig les cerimònies que els meus pares em van ensenyar que havia de fer, perquè tal. És a dir, es poden sentir realitzats en el seu context. Això no treu que dintre seu, dintre d'aquesta societat, vull dir, tens molta gent crítica. I de fet també hi ha molta immigració. No només hi ha immigració per qüestions econòmiques, també hi ha gent que decideix. Jo no vull tantes obligacions en el meu poble, perquè tinc moltes obligacions. Es mor no sé qui, has d'anar a cavar la tomba. Es mor no sé qui més, has d'anar 20 quilòmetres enllà a peu a donar el condol. Es casa no sé qui, has de recollir això. Hi ha una iniciació, has de cotitzar no sé quantos, has de donar vida pel mirar. O sigui, hi ha molta... La societat t'imposa moltes obligacions. Llavors, gent que amb això no està d'acord, el que farà és se'n va anar a Car, o a Bissau, o a Banjul, o cap a Europa, per no tenir aquestes obligacions. De totes maneres, quan se'ls diu, i això hi ha gent d'aquí, jo conec gent d'aquí, aquest Nadal hi ha iniciació. Ho deixen tot el d'aquí i se'n van cap allà a fer la iniciació. Perquè saben que per molt que ells són crítics amb la seva pròpia societat, si no fan aquesta iniciació, quan ells siguin grans, no podran grans. O sigui, ells tenen 30 anys, doncs quan tinguin 45 o 50 o 60, no podran accedir a molts llocs per no fer la iniciació i no podran debatre temes en llocs sagrats perquè ells no han fet la iniciació i seran considerats uns nens. De fet, ho diuen. Un dia jo estava en un restaurant, en un bar, allà, hi havia dos vells davant meu, i jo em veien, jo estava allà fent una cervesa, i vam posar-se a parlar, i de fet no estava veient el cas perquè estava apuntant a la llibreta, però de sobte entra per la porta un que jo coneixia, un avi que va morir, que tenia uns 80 anys, i ells dos van deixar de parlar, i un li diu a l'altre, Ulu, anirà un mutater, calla que ha vingut un nen. I per què era un nen? Perquè ell era catòlic, i en l'època en què ell era jove, els catòlics no volien fer les iniciacions. I llavors, aquell tema, aquell catòlic, no el podia saber, era un nen, en aquest sentit. Per tant, és molt complexa, però si tu em dius, allà gent feliç, sí, no són infeliços, però clar, voldrien millorar, sens dubte, voldrien que moltes coses fossin diferents, tenir una bona sanitat, tenir hospitals, sens dubte, però això no treu que dins de les seves coordenades, molts es consideren feliços. No té res a veure, no és una variable per mi, eh? Com aquí, hi ha gent que no té tot i és perfectament feliç. La taxa de suïcidis aquí és al·lucinant. I a Finlàndia, que són més desenvolupats, entre cometes. Clar, em direu, no, perquè allà fa molta foscor, hi ha l'alcoholisme, d'acord, perquè sigui. Però és igual, si no té, no va per res.
Ha sortit sota la iniciació masculina.
Sí.
La femenina comporta el tema de l'ablació.
No, en aquesta zona no.
És a dir, però en altres zones viola sí.
Sí, això és el que vull dir. Els viola de zones musulmanes, en general, al nord del riu Casamans, les dones fan aquesta iniciació, que ve dels mandí, que a la vegada ve de desacabeu. En canvi, les viola de religió tradicional, que la majoria estan al sud del riu Casamans i cap a Guinea-Bissau, no la fan. I consideren una atrocitat i una barbaritat que la viola del nord la faci. I a més, homes i dones es consideren superiors a les altres grups que la fan, precisament perquè ells no la fan, ells es consideren més civilitzats. Les dones de la meva de la regió que treballem, que estem explicant, es consideren iniciades, és a dir, dones adultes quan són mares, i el que deia abans. Per tant, una dona de 70 anys que no ha estat mare no podrà accedir segons quins temes, tot i que després hi pot haver, es pot, però bueno, en principi no hi accedirà. En canvi, una noia de 18, que ha tingut un fill o una filla, sí que hi accedirà. Com aquell exemple d'aquella dona que va armar una revolta anticolonial, que la va armar i va ser respectada com a dona adulta perquè era mare, tot i que tenia 22 anys.
És a dir, una dona es considera adulta quan és mare?
Bueno, m'agrada que m'ho repeteixis perquè no ho he dit això. Ho he dit però no ho he dit. És a dir, adulta en el sentit, no, adulta no. Adulta ho és igualment, però en aquest sentit de la iniciació religiosa, en què una persona adulta com aquell vell de 80 anys que no havia fet la iniciació pot accedir als millors, als més alts òrgans de decisió del poble, adulta políticament, perdó. Sort que ho has preguntat perquè si no havia generat un malentès que tinc ganes. Una dona de 30 anys és adulta en molts aspectes, però en el de poder polític o religiós no hi accedirà mai.
La meva mare no té per què ser mare biològica, pot ser mare també amb fills adoptats, no?
En principi és biològica, però ho he de treballar més. No et puc respondre al 100%, però la meva intuïció en aquest cas em diria que ha de ser biològica. O sigui, si cal ser biològica, segur. Si hi ha excepcions, que n'hi ha moltes, sempre hi ha moltes excepcions, perquè l'adopció també és molt freqüent. Ja t'ho preguntaré.
L'última meva, perquè així ningú no es posi més nerviós. La identitat d'Iola, però, com a identitat d'Iola, quan neix? Perquè aquests reis, de fet, són reis locals. Cada poble té el seu. Els pobles d'Iola abans fins i tot combatien entre ells. Hi ha la llengua d'Iola, però els dialectes són molt diferents. Abans es feia referència al poble de Molom, jo pel que sé, allà el dialecte que parlen no l'entén ningú dels voltants. A partir d'aquí ja existia allò de temps immemorials una identitat d'Iola o això és una cosa més recent?
No, aquest és un dels debats que, com saps, durant dècades ha ocupat l'antropologia i la politologia de França, sobretot, i va canviar molt de temps. Hi ha gent que et diu que els diòlegs existeixen com a tal com van arribar els francesos i van començar a categoritzar. Jo això ho posaria entre cometes. És a dir, els diòlegs com a grup ètnic unificat no han existit mai. O sigui, no té, com dius tu, no tenen la mateixa llengua, no tenen la mateixa, fins i tot n'hi ha que són d'una religió, n'hi ha que es van islamitzar al segle XIX, també n'hi ha dins de la religió tradicional que tenen diferents rituals, tot i que semblants, però... Per tant, no hi ha una cultura, bueno, no hi és mai, però en el cas dels diòlegs no hi és gens, una cultura homogènia. I de fet, molts d'aquests grups es diuen pel... tenien un subgrup, per exemple, els diòlegs que hem explicat, que jo he fet són diòlegs huluf, i els de Molom són diòlegs esulal. Més enllà hi ha els diòlegs coatai, més enllà els ajamat. Llavors, previsiblement, la seva identitat cultural era més aquest cognom que li posem ara, no? Aquest huluf, ajamat. Però amb l'arribada, no només dels francesos, sinó dels portuguesos, o sigui, entra el terme felupo primer, i després entra el terme jola, per unificar una sèrie de grups semblants. Però com que tampoc hi ha una unitat política, tampoc no és operatiu, és a dir, se'ls diu jola, però depèn del context. Si tu vas a Dakar, diràs que ets jola, però si tu estàs a Usui, ets huluf, i l'altre és solalo. I la llengua dels diòlegs de Xulalo, clar, tots fan és una mica com un mallorquí que ve a Barcelona. O sigui, un mallorquí que ve a Barcelona, si es posa que ho dic perquè la merda és mallorquina, i m'he estat 3 mesos sense entendre els meus sogres, o sigui, costa, t'has d'adaptar, has de trobar un cert lèxic, un cert no et toca enviar-lo, però bueno...
Són els sogres.
O sigui que, sí, no, que neix probablement, el ser diolà neix probablement amb la colònia i per tant fa relativament poc. Però a més hauria d'insistir amb el tema contextual.
Qui vol anar a dinar? Doncs deixem aquí, així també es farà.